Benvingut 2023. Us saludem en plena tarda de l'1 de gener d'aquest nou any que, teòricament, ens ha de deparar grans notícies pel manga i l'anime a casa nostra. Si el 2022 ha estat espectacular, no vull saber què és el que ens trobarem al 2023 i el que em fa més il·lusió és que ho relatarem des d'aquí. M'agrada pensar que d'aquí 10 o 20 anys, quan aquest podcast no existeixi, segurament la comunitat d'aficionats al manga i l'anime podrà rescatar aquests programes per veure com ho vivíem tot plegat en aquest petit tros de món. Personalment no puc prometre res de cara a aquest 2023. Tinc idees que em ronden pel cap, sí. La intenció és millorar cada cop més tant el podcast com les retransmissions a través de Twitch i la resta del material, sí. El camp de les idees es traslladarà materialment en fets, ja ho veurem. Moltes gràcies per ser-hi i no us deneu. Això és el Mangazine. Bon dia i benvinguts al primer programa de l'any, un programa que, com veieu, us dedico a tots vosaltres perquè ha estat un any molt particular. En aquesta ocasió comptem amb tres col·laboradores estupendes, l'Anna, l'Aina i la Laura, amb les que xerrarem una estona bastant llarga de paradisquís i de moltes altres coses. Comencem, com sempre, però, amb l'actualitat de la setmana. Aquesta serà una secció d'actualitat curteta amb algunes notícies seleccionades i que comentarem tot seguit. Abans que res, però, benvingudes, Aina, Anna i Laura, com esteu?
Hola, bon any!
Bon any nou!
Happy New Year!
Com vau passar l'any, l'entrada d'any?
Bé, normaleta, o sigui...
Algun propòsit? Alguna cosa que...
Veure la sèrie de Trigun.
Ostres!
La nova. Ai, molt bé!
La nova.
Sí.
Però no sé si veure primer l'antiga, perquè l'antiga està doblada en català.
És genial.
Està pujada a YouTube, eh?
Sí.
No sencera,
sí.
Per desgràcia, falten els últims 5 capítols.
Ah, sí?
Mm-hmm.
No ho sé.
Llavors, pues, sí, mira, jo com tinc... a part d'altres sèries, però m'agradaria veure Trigun.
Jo tinc molt bon record d'aquesta sèrie.
Sí. Ja, és que molta gent em diu, com pot ser que no hagis vist Trigun?
Exacte.
És que, no, la
jo penes me n'en recordo, de Trigun. Sí, i però, si el meu marit dins
no
sent això...
He vist allò típic que arribaves a casa i estava transmissió de la tele i veies de fons.
Però no.
Però no sé per què, i mira que Cowboy Bebop me l'he tragat sencera.
Ja, és el mateix estil.
Moltes altres sèries, sí, és que són de la mateixa època. Mm. Però Trigun, no sé per què.
Pues jo al revés, jo Cowboy Bebop no l'he vist.
No l'has
però
vist?
Trigun sí.
Mira, doncs com a propòsit,
com un intercanvi.
Jo veig Trigun.
Vale.
Jo me'n recordo poquíssim. Sí, sí, jo Trigun sé que és un rubio com una jaqueta vermella molt xachi i un altre que va amb una creu així.
Sí.
I el meu marit es va disfressar del paio de la creu per un salut al manga. Però jo no estava allí. Fatal.
I tu què, Aina o Anna? Teniu algun propòsit?
No.
A part de veure com vull viure.
A part. Ara ho he d'apuntar, perquè si no...
Veure Sakura, perquè sempre dic que veuré, o sigui, quan comenci el canal aquest nou en català. Perquè si dic, sí, Sakura, que guai, Sakura, però com que ja ho he vist en japonès i tal, pues lo voy a ir dejando y fatal.
Jo la vaig estar veient a Netflix quan per fi van ficar en català, llavors
també,
la vaig tornar a veure.
Clar, però la nova que faran ara...
Però primer començaran per l'antiga,
començaran
suposo.
Sí, és una cosa que volia comentar, que començaran per la primera 70
episodis. ¡Qué lentos!
70 episodis, o sigui, això pot aguantar-se fins a, no sé, al març, a l'abril?
Depèn de...
No sé, depèn de la
quants episodis posaran?
Però faran com...
No, jo entenc que faran 4.
Però faran com Yu Yu Hakusho, que serà només a la web o a l'aplicació?
No, serà a les 8 del vespre cada dia.
Uf.
Han substituït l'horari de Haikyuu, que és ara a les 8 del vespre, però ho han canviat.
Sí.
I ara Haikyuu és al migdia, si no recordo malament.
No.
I
fatal, tot mal.
Bueno, al migdia, els dies que estigui treballant des de casa, encara ho puc veure.
Bueno, però igualment, com que està a la carta,
sí,
doncs
sí,
pots veure
sí.
La que vulguis, no? Però que, teòricament, a la TDT ho emeten a les 8 del vespre. I llavors, clar, que, doncs, 70 episodis.
Però un capítol només o dos? Abans feien un només?
Un només. De
que allà!
Llavors, quan s'acabi tot això, llavors emetran Sakura i les cartes transparents,
clar.
Que és la Sakura.
Un per dia sí que em sembla potser una miqueta lent.
Ja. Yeah. També és veritat que si haguessin començat per assegurar les cartes transparents, llavors...
No,
són 22 episodis...
S'hagués quedat curt,
ràpid,
no?
I la gent que no l'hagi vist, perquè exacte, segur que hi ha gent que coneix segura però yeah, no l'ha vist.
Bueno,
que
però
no
passen dos al dia.
Un parellet, 20 minuts, jo crec que estaria bé.
Sí.
Però bueno.
Sí, a més, és que Sakura és molt episòdica, llavors, o sigui, s'acaba el hi ha capítols que són pur farcit de que comença una aventura i s'acaba i captura la carta i punto, llavors.
Sí, sí.
Si
sí,
vols
sí,
posar dos o tres, pots posar dos o tres. Soy adora, poder amada. Llavors, això, saludades esteu. Però passant a les notícies, probablement la més important de totes, com dèiem, és el tema de l'estrena dels nous animes al canal Super 3. Ja hem comentat una mica per sobre Sakura, que pel que entenc la veureu igualment, encara que no sigui potser cada dia o
de manera fixa.
Potser algun dia.
Ja que ho fan, exacte, ho veiem.
Exacte, estarà posada a la tele a aquella hora, ni que sigui per escoltar
de fons.
Sí, doncs això. A banda de Sakura, un dels animes que van anunciar pel Saló del Manga és Black Clover.
Oh, quines ganes que tinc, eh? Quina que... il·lusió que em va fer.
Sí, perdona, de debò? No ho dius irònicament?
No, perquè,
jo l'he vista i no Black sé Clover... si entrem en l'edat.
A mi és d'aquelles sèries que també m'han dit diverses persones que està bé. Mm. I, bueno, em feia mandra veure la subtitulada en japonès. Ai, en japonès. En japonès l'àudio i subtitulat en castellà. I quan vaig entrar-me de què l'anaven a fer vaig dir, ah, pues mira, oportunitat per en català em ve de gust veure-la.
Són moltíssims episodis, eh?
Ja ho sé.
Són moltíssims episodis, només en faran un cada dia també, a 3:15 de la tarda, que també és una hora fatal, i... però bueno, com que estarà a la carta, doncs tampoc passa res.
Jo el que faré és esperar-me que hi hagi uns quants capítols a la carta i veure'ls.
Quedem, perquè sola no la veuré. Porfa.
També, eh? A veure quan s'animen amb Ranking of Kings.
Exacte, sí. Quan la tingui selecta, perquè tot el que estan pillant és de selecta, bàsicament. Però bé, bueno, més enllà d'això, doncs això, Black Clover, una estrena que tindrem a partir del 9 de gener, igual que Sakura, que també la començaran a emetre el 9 de gener. I també comentar que ja estan disponibles a la carta totes les pel·lícules que van dir que doncs, s'emetrien en aquestes festes de Nadal, com són Guardians de la Nit, My Hero Academia, Dos Herois... les tinc apuntades per aquí, de Detectiu Conan, Buscar la Màgica de Remy, que la recomano moltíssim.
Ai, la veia ara fa poc.
I la pel·lícula de Lupin, The First, que també, sí, justament avui, 1 de gener, l'estaven emetent i ja està disponible en tema la carta, per tant, per la gent que estigueu escoltant el podcast quan l'hagi publicat o més tard, doncs en principi estarà disponible 15 dies, com tot. I aprofitant que això, que s'emet Lupin a la pel·lícula, també comentar que Selectavision té en marxa un simulcast de la sèrie Lupin Zero, que és una sèrie nova de la franquícia i que es pot veure a través de la web de Selectavision. I parlant de pel·lícules, cronològicament he de dir que el 19 de gener s'estrena als millors cinemes l'última pel·lícula de Rebuild of Evangelion. Realment la pel·lícula es va estrenar el 2021 al Japó i més tard també a nivell mundial a través de la plataforma d'Amazon Prime Video. El tema, però, és que Amazon no va doblar-la al català, així que aquesta serà la primera vegada que es podrà veure en català, però no en castellà, ja que Selectavision va decidir conservar el doblatge fet per Amazon. A més a més, volia comentar que el mateix 19 de gener, el dia de l'estrena, hi haurà una premiere amb els actors de doblatge als cinemes Filmex de Gran Via de Barcelona i pel que he pogut veure encara queden algunes entrades disponibles. No sé si la vau arribar a veure, la pel·lícula, en què es va estrenar.
Sí, sí, el Prime.
I què us va semblar?
Jo crec que no. Quina és aquesta?
L'última.
L'última, però són la 3? La que se li...
És
3.0.1.0
o no sé què.
Sí, llavors, bueno, la del Kaworu.
Sí, exacte.
Sí, tinc el pòster penjat a la meva habitació.
L'has vist?
Sí.
L'has vist que és diferent de la sèrie original?
Sí. Però sí. Va. És que ja...
Val la pena? En plan, al cine i...
Sí, per l'animació, jo penso...
Jo crec que sí, que val la pena.
Si tens afegit que ets dels que va veure la sèrie en el seu moment, fa anys, i t'agrada el doblatge d'aquella època, perquè el de Netflix... puta merda... però...
Ah, ja, sí, Netflix està penjada la sèrie, però clar, no és el doblatge aquell.
Clar, no és el doblatge... Mm.
Jo és que l'Evangelion original la vaig veure en castellà per XN, fa molts anys. Ostres. Llavors no em va molestar veure-ho en castellà.
Ja. Yeah.
No m'importa tant.
Perquè va ser la primera vegada sí, que la vas veure.
Correcte.
Perquè són els mateixos actors en català que en castellà, no? Si no m'equivoco, la majoria...
Hòstia, no ho sé.
No ho sé.
La majoria crec que són els mateixos.
No ho sé, però...
Perquè jo la vaig veure en castellà al, al Prime. I mira, si amb Sakura no he sigut capaç de veure-la en castellà...
Això t'anava a dir, amb no Sakura em molesta perquè la primera vegada va ser en català, però com que amb Evangelion la primera vegada va ser en castellà...
És que Evangelion diria clar. Que sí, llavors Evangelion sí que la vaig veure, però no em va... No m'ha molestat perquè era com, bueno, la mateixa veu però en castellà, bueno, pues no passa, no se'm fa tan estrany a sentir-ho la veu diferent, per això.
També,
però...
és veritat, sí, sí. També és veritat que a Evangelion segurament no hi ha cap personatge que parli mexicà.
Ah, llavors, sí, això,
sí, això ajuda.
Ajuda, no?
Ostres, però igualment la Sakura en castellà
ni cap otorrino laringòlogo.
És pitjor que la... Sí, la de...
Sí, aquella que parla així!
Sí, sí. Naoko.
Naoko.
Ah, la sí. Set, vale, sí. Sí, sí. La companya.
Ostres, és que en castellà... Entre aquella, la Sakura, és com...
Sí, sí.
Jo és que crec que Evangelion, les pel·lis, les he vist en japonès. Llavors, clar, no...
Però la sèrie original en català.
Sí, i crec que alguns capítols en castellà. D'un canal d'aquests que jo tenia amb uns pares.
Aquests en, també, el canal que tenia amb els papas.
Però crec que no era aquest, eh? Mi, jo crec que era el Buz.
Ah, no, pot ser.
Pues, imagina't.
Pot ser.
I llavors, sí, sí. Al final, ha sigut una barreja una mica de tot.
Jo recomanaria veure-la.
Sí.
Bé, i ja per anar acabant la secció d'actualitat, només un parell de qüestions. No em podia estar de comentar que després de 3 anys sembla que aquest 2023 finalitzarà la publicació de la seqüela de Girls. La seva autora, Mihona Fuji, ho va confirmar a través del seu compte de Twitter. Malauradament, cap dels 4 volums recopilatoris publicats fins ara s'ha publicat per ara fora del Japó. La sèrie original de 10 volums no només ens va arribar en format manga, sinó que també el seu anime es va doblar en castellà. En tot cas, una sèrie recomanadíssima si busqueu alguna cosa mínimament semblant, opinió personal, del que comentarem avui amb Paradise Kiss. Té molt en compte el tema de la moda, el tema de l'amistat...
M'encantava de... Gals, no jo ho eres... sabia jo això.
Hi ha una seqüela, sí.
Jo vaig veure unes imatges fa relativament poc i no sabia això, si és que havien fet una reedició no. O era la seqüela.
És Gals, la que ens va arribar a la Glenat al seu moment i en jo
la tinc, original, allà ficadeta. Sí, todo.
Doncs la primera era Gals amb un símbol d'exclamació. Sí, d'exclamació. Un sol. Doncs la seqüela és Gals amb 2 símbols d'exclamació.
Vaja.
No és una gran...
Els meus records no arriben a tant per fer aquesta exacte. Diferència.
Pues això. Però bé, en tot cas això.
Però i en quin idioma dius que sortirà això?
No, això ha sortit en japonès només.
Ah, moment. Llavors... ja sé quina és. No l'he llegit mai.
Ah, doncs te la deixo.
Està molt xula.
Està molt bé. El que passa que hi ha coses que potser... O sigui...
És bastant infantil.
Ah, és sí. Aquesta, no?
Sí.
Aquesta és la seqüela, sí. Ara estem mirant les imatges
de... Estem mirant les portades dels...
Sí, amb les amigues.
El tipus de dibuix que és molt diferent, no?
És molt diferent.
Aquest és el primer, i això és la seqüela. Però si no han crescut...
Semblen xivis, amb els ulls superenormes.
Molt rotllo Arina Tanimura, que feia també els ulls així.
Sí, és
com la proporció és més com més normal, no?, els actuals.
Sí, sí. Totalment.
Mola.
Sí, doncs a banda d'això, també volia destacar que s'han estrenat els live actions de 2 mangas. Potser el més conegut dels dos és Alice in Borderland, que ja teniu la segona temporada disponible a Netflix. I també ja disponible a Disney Plus el live action en format sèrie de Ganibal, un manga que publica l'editorial Eritxin Castellà, que jo el tinc col·leccionant i m'encanta, és una sèrie de terrors. I això us recomano totalment que la veieu si no l'heu vista, tot i que el manga és millor, però en tot cas Ganibal també a Disney Plus en aquest cas. No sé si vosaltres heu vist Alice in Borderland.
No.
He sentit coses bones, però no l'he vist.
Doncs això, també.
No és mi rotllo.
Molt recomanada, però clar, és d'aquest estil una mica més de terror o de suspens o de digue-li com vulguis.
Sí, el del calamar, no? Rotllo...
Sí, de jocs i tot.
A mi això no.
Sí, és veritat, sí.
I ara sí que sí, que acabo ja amb la secció d'actualitat comentant que han començat les votacions pels premis, que són els primers, la primera edició de Des del Sofà.cat, uns premis de reconeixement a la difusió de l'audiovisual en català i els millors doblatges en català de l'any. Entre els nominats, en la categoria de creadors...
El Mangazine!
Sobre anime hi ha el Mangazine, s'ha avançat l'Aina. Així que moltes gràcies per aquest reconeixement.
Ai, que guai!
Sí, sí.
Bueno, a mi m'és igual ja quin sigui el resultat, només que m'incloguin allà ja estic content.
Ah, clar que sí! Que xulo!
És que et fots una currada, eh?
Bueno,
jo crec que no ets... Sí,
és que es nota molt que t'agrada.
Ets conscient de... Sí.
Bueno, ara arriben les floretes, eh? Posaré algun, no sé, algun efecte de so.
Ai, que guai, però no, en sèrio, em fa molta il·lusió.
A veure, què tal? I això, o sigui que fins aquí la secció d'actualitat.
Calçotada.
Calçotada, exacte. Calçotada per tothom. Una calçotada de...
Oberta.
Això és comprar vots a través de calçots. Però,
un calçot, un vot.
Sí, sí. Doncs això, fins aquí la secció d'actualitat. Ara ja passem a comentar el que tots estem esperant. Aquest passat 29 de desembre va morir a Londres la dissenyadora de moda Vivienne Westwood, que fem aquest podcast ara mateix és pura casualitat, però avui, com he comentat, parlem de Paradiskis. Ho farem a tres persones que en són fans des de fa anys i un servidor que se l'acaba de llegir per primer cop al desembre del 2022. Potser ja tocava, no? Com tots, suposo, sé el que m'agrada i el que no, i a causa de l'estil de dibuix de l'autora, amb aquests dissenys clarament inspirats en el punk britànic i amb aquests personatges privatxats fins al límit, doncs encara no li havia donat l'oportunitat. Publicada en una revista de moda anomenada Zipper, Paradiskis, s'ha reeditat recentment en castellà i en anglès per celebrar també el seu 20è aniversari. L'any 1999 es començarien a publicar el total de 48 capítols, recollits després en 5 volums, i el 2003 s'acabaria una de les darreres obres d'Ai Yazawa, una autora que, per cert, després coneixeríem principalment pel seu gran èxit, que és Nana. Aquest episodi comptarà amb una primera part sense spoilers i una de segona en què intentarem aprofundir una mica i, sí, ho xerrarem tot. En qualsevol cas, no us preocupeu perquè avisarem abans de començar a fer cap mena de spoiler. Ja sabeu que normalment en aquest podcast intentem no fer spoilers perquè pugueu gaudir de les sèries que us recomanem sense problemes, però si no avancem gens en la trama, potser ens quedem una mica massa curts. Bàsicament, la història comença amb una protagonista, la Yukari Hayasaka,
Caroline,
que és una noia també que li diuen Caroline, que se'ns presenta com una estudiant model que no vol saber res del que la pugui distreure. Un dia, caminant pel carrer, es troba un noi amb una estètica punk, l'Arashi, que està meravellat per la seva bellesa i li demana que sigui la seva model. Ella fuig esperitada, però al final, per circumstàncies X, que ja comentarem més tard, doncs s'acaba involucrant en un atelier amb joves que es dediquen al disseny de vestits. Fins aquí. Jo crec que no hem fet cap spoiler. Us sembla que m'he deixat alguna cosa important a comentar, que no avancem res important de la trama?
La típica ampollona que vol anar a la universitat.
Exacte, i que li canvien la vida a un gent superdiferent.
Sí. Amb una estètica molt...
Els dibuixos són preciosos, els vestits són molt xulos. I jo, el que no has dit, és que la reedició no és una edició normal, és la Glam Edition aquesta. Sí. És que mira, és que la meravella aquesta de que... Bueno, justament aquest no ho fa massa. però que això és transparent i que quan fas així es veu per sota, saps? Sí, aquest vestit, és potser el que es veu menys perquè és negre, però no és una meravella d'edició.
Sí. Jo tinc els antics, els primers, i de fet tinc el primer volum repetit perquè el que jo em vaig comprar se li queien les pàgines i els meus amics aquí presents me'l van tornar a comprar pel meu aniversari.
A mi, la meva, com ho diria?
Record?
Bueno, és, no ho sé, la que em va proporcionar o la que em va introduir aquesta droga va ser l'Anna, perquè...
La meva també.
Jo recordo que em deixés el primer...
Amb nana, no em perdis qui.
El primer tomo, sí. Mig desintegrat, intent, o sigui, llegir-lo sense quedar, i fumar-ne els següents a una velocitat.
És que és, es llegeix superràpid.
Sí, sí,
és curt
que vols saber i... més, enganxa, sí. Enganxa moltíssim. Mm. I a més, llegir-ho a una edat en la que et pots sentir identificat. Amb...
Exacte.
Perquè ho va llegir a l'institut.
Sí, això que sí, és que tenir... a l'institut. O sigui, quan es va publicar el primer cop era el 2003 o així, s'havia acabat de publicar al Japó, i nosaltres en aquella època estàvem a l'institut. Sí. Llavors jo recordo parlar, sí, o sigui, que em parléssiu vosaltres, perquè sí. Jo tampoc tenia molt d'interès en aquesta sèrie, però que em parléssiu vosaltres a l'hora del pati, asseguts en un banc o el que sigui.
Sí, sí.
Sí que recordo això. I nana, és això, jo ho vaig descobrir gràcies a l'Anna. És una mica... Sí, acabo de fer un rodolí, no era la intenció, però... Però sí, que recordo que quan va sortir el Live Action, la primera pel·lícula de nana...
Eso es muy malo.
A mi m'encanta.
Eso es muy malo.
Sí, sí, ja sé que tothom...
I has vist la segona?
La segona no, perquè em
no
costa.
No ho facis.
Em costa.
Vull dir, canvien els personatges. Com pots fer una segona part canviant els protagonistes? Vamos a ver, por favor, seamos serios.
Però sí, sí.
Ja
això.
Jo crec que nana també me la vas deixar tu, no?
Home, suposo.
Seguríssim.
Seguríssim.
Sí.
Seguríssim. Doncs això, primera pregunta... Ja dic, sense spoilers de moment, ja avisarem. Creu que han vellit bé la sèrie? Després de tants anys?
És
que estàvem a l'institut.
A veure.
A veure, sí.
És que és difícil sense no entrar spoilers, spoilers. Eh? És molt difícil no entrar spoilers. Sí que hi ha coses que ja han envellit bé, però n'hi ha d'altres que dius, ui.
Exacte.
Aquest tema és un tema delicadet.
La sèrie és molt xula, però és veritat que va llegint-ho ara... Tants anys més tard hi han coses que no, que la societat no ha evolucionat, bueno, que no nos parece tan bien.
Sí, jo crec que, o sigui, tenint en compte que, doncs això, no, potser fa, bueno, ja ho has dit, 20è aniversari, però si nosaltres ho vam llegir, doncs fa 15 anys o més o menys, hi havia coses que estaven molt bé i que, doncs nosaltres que tampoc vivim en una gran ciutat ni tal, no sé què, doncs era com, uau, que xulo, que moderno, que avançat, entre cometes, però després hi havia altres coses... que ara, sobretot, les veus i dius, home, doncs això, ara, jo crec que si m'ho llegís ara, ja no m'agradaria tant, o potser ho veuria pues, amb uns, bueno, òbviament, amb uns ulls diferents que quan tenies 15 o 16 anys, pues, aquestes coses no les tenies tant en compte.
És això, jo recordo llegir-la i no recordo que cap personatge em fes mania en especial, m'agradaven tots en general, i ara rellegir-la, i amb certs personatges dir, però si és un imbècil, com el que està dient.
A mi em cauen malament tots els personatges.
Tots. Sí, tots.
Bueno, tots.
És que és el que
però m'agrada la sèrie, o sigui, és curiós, eh?
Tots tenen les seves red flags. Sí. Aquest comportament, ui.
Clar, en el seu moment deies, buah, que guai, tio, ojalà conèixer algú així.
Sí.
Però ara ho veus i dius, no, ni de conya. N'hi ha d'altres que sí, eh?
Sí.
No, segur que hi ha algun personatge que et cau bé. Tu parles dels principals
que no
pareix
gaire, potser, o no sé, però dels principals no n'hi ha cap que
i després també el tema de la relació, bueno, les relacions que es veuen, clar, és que en aquella època, jo crec que en aquest sentit sí que han envellit bé, entre cometes, perquè sí que pot representar, bueno, representar no, bueno, sí, representar algunes relacions d'avui en dia, com són, encara que no estiguis d'acord en com actuen els personatges, jo crec que és un reflex d'algunes relacions que hi ha avui en dia, més o menys tòxiques.
Exacte, i sobretot tenint en compte el que dèiem abans, que són estudiants de... Bueno, d'institut no, són... O sigui, són
sí, són de,
no?
De l'institut superior.
Això no és encara la universitat. Doncs, a veure, al final, adolescents fa 15 anys i ara... Pues tots, o molta gent, al final pues, tens relacions que... Pues,
és molt
això,
real,
no?
Exacte. Sí, podríem dir, no?
Això, que no saps on t'estàs ficant, per dir-ho ràpid. I...
Sí, bueno. Que la forma de pensar que tenen és la forma de pensar que tu podries sentir identificat en aquella època de dir, és que jo també m'obsessionava amb la meva parella amb que no em parlés, o em posava gelós, o... I inclús no cal que sigui tampoc de l'adolescència, segur que hi ha relacions, edats, que no són adolescència, que també passa, no? Aquests conflictes.
Sí.
Per això trobo que en aquest sentit sí que està bé. Però tracta temes que dius, està sent massa benevolent amb aquest personatge.
Exacte.
Estàs tolerant massa coses.
Sí, sí, sí.
Podríem dir. Oh, when I woke up tonight, I said I gotta make somebody love me. I'm gonna make somebody love me. De totes maneres, volia preguntar-vos també si heu vist alguna vegada l'anime, l'adaptació animada, que jo fa poc no sabia ni que existia, i els live actions, o live action.
A mi fa poc em va ensenyar ella l'opening, i me sona l'opening, però ja està, no recordo haver-lo vist.
Jo sí, jo vaig veure l'anime i el live action.
Com vas arribar a Paradiskis o a Nana?
És veritat.
Jo a Paradiskis...
Com vas arribar tu?
Mira, exacte. Ai, és que m'he recordat avui.
La pel·li de...
Sí, després, de l'Ivo Magreu.
La vam veure, sí, exacte.
M'ho he pensat també.
I del Jonathan Rhys-Meyers. Sí, sí. Ostres, tio, és que és el George, aquell tio és el George. Bueno,
sí, exacte.
Això estem parlant de la pel·li.
No, no, una pel·lícula que fan, a la que fan referència durant el còmic, sí. I que és, o sigui, el George, el personatge del George, un dels coprotagonistes, basa tota la seva com apariència, entre cometes, en aquest personatge.
Mm-hmm.
Després, si voleu, ho parlem també. Sí. Encara que no ho tinguessis contemplat el guió.
Que la gent busqui una foto de... Perquè sí. Aquest senyor, o sigui, l'autora es va inspirar completament en aquest home.
Ho diuen, o sigui...
Sí, sí, sí.
Bueno, és el mateix que va passar amb la Nana i el Ren de Nana, que són els de Sex Pistols. Mm. Però és que ni es molesta en negar-ho.
Exacte, exacte, sí, sí.
Doncs jo vaig descobrir la sèrie... una vegada que vaig entrar a la tienda de còmics, al Tarraco Còmics, i el primer tomo de la primera edició, que és com deia la que tinc, és daurat i surt la protagonista, no? Doncs, pues, el que deies, amb aquests dissenys, entre cometes, tan diferents,
sí.
I la roba i tal, i em va cridar molt l'atenció, i el vaig fullejar i vaig dir, ostres, té superbona pinta, és superinteressant, a mi sempre m'ha agradat la moda, me'l vull comprar, però... Pues, per aquest moment, jo estudiant, era una mica car. I vaig dir, bueno, ja algun dia per Reis, pel meu aniversari, sí. Ja me'l compraré. I al final va ser per Sant Jordi. Me'l vaig comprar per Sant Jordi. I em va encantar, i llavors quan van sortir els altres, pues, me'ls vaig comprar.
Clar, és, sí, que, sí. És que en aquella època, aquells vestits... O sigui, ara potser ho veiem d'una manera diferent, tot i que no gaire, però en aquella època... De tots els mangas que hi podia haver, en una botiga de còmics,
És el més diferent.
Hi havia Slam Dunk i Bola de Drac i
Sakura,
no sé,
Ranma,
Bueno, Sakura també deu-n'hi-do amb els vestiditos que li feia.
És que és això.
No, però a nivell així de moda i dissenys i tal.
És una cosa que sempre...
Clar, sí, sí. I això, de l'anime, què n'opines? O sigui, en general, ja entenc que fa uns quants anys que el vas veure, però jo és que he vist algunes, o sigui, els dissenys dels personatges sobretot i com són les expressions de les cares i tot això, que no s'assemblen res, no capta gens l'essència, però he sentit crítiques de gent que diu que sí, que és molt fidel al manga i no sé què, per la trama potser sí que és fidel, però el
exacte.
Disseny de personatges...
Jo crec que des del record, com sempre, pues, la memòria és selectiva i recordes una mica el que vols i potser amb el temps també jo ja m'he fet la meva idea, però l'anime em va agradar i crec que sí que estèticament i tal està bastant ben aconseguit, perquè és el que tota l'estona estem dient, no? És un còmic amb una estètica molt particular i que òbviament, doncs, que si a l'anime o al live action no es mantingués, doncs això ja és un fallo que faria que la gent, doncs, ja no li agradés. Llavors, jo crec que l'anime estava prou bé, tinc un bon record de l'anime, potser pues, l'animació tampoc era la millor i aquestes coses, però en tinc un bon record. I del live action, entre cometes, també tinc un bon record, tenint en compte que potser, doncs, això, no? La pel·li de Nana que deixava que desitjar... També van fer les pel·lis de Death Note, les primeres, no la de Netflix, que aquella ja ni l'he vist, etcètera. Pues, dins d'aquest món d'adaptacions...
Dentro de lo malo.
Exacte. Jo crec que no estava malament. Sobretot, bueno, com hem dit, la protagonista accepta, o no sé si ho hem dit, però bueno, està amb el grup aquest de dissenyadors i llavors, doncs, això, no? Es prova molta roba i hi ha un vestit especial que doncs crec que la pel·lícula al final aconsegueixen plasmar bastant bé, que clar, molt fàcil dibuixar tot el que tu vulguis.
Exacte.
Desafiar les lleis de la gravetat i després, si l'has de construir a la vida real, doncs és una mica més difícil.
Sí, ja.
Llavors,
ja, 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 sí, és veritat. Aprofitant per parlar una mica dels dissenys, que com que s'ha mort la dissenyadora, la Vivian Westwood, jo sincerament no he seguit gaire, el tema de la moda no m'interessa a mi particularment gaire, per això segurament no vaig entrar mai a Paradise Kiss, però no sé si vosaltres quan vau conèixer per primer cop la sèrie, no sé si vau com aplicar algunes revolucions entre cometes que aplicava l'autora al manga, en plan, doncs ara em posaré tal collar o no sé què o tal cosa.
Jo amb Paradise Kiss no, amb Nana sí. Jo la Vivian Westwood la vaig conèixer Nana, jo a Paradise Kiss hi vaig arribar a través de Nana. Nana era mi bíblia. Llavors vaig anar a Londres, em vaig comprar els anells de la Vivian Westwood, que llevo un oi. Al saló del manga em vaig comprar un anell que feia com així, que després no em vaig posar gran perquè era enorme i queia, i a més et deixava el dit blau. Aquestes coses que fas amb la bisuteria a l'adolescència.
Exacte, sí, sí.
I, però clar, al final...
És que Nana portaven la Nana...
Aquest,
que diria, aquest, el que estàs visualitzant. Xunga, però no sé si dir-li, sí, la Nana Roquera, exacte. O sigui, portava aquell anell que era com articulable.
Sí, doncs sí, pues aquest et dic.
Vale.
Però clar, molt el manga i després tu t'ho compres i dius, això em sembla imbècil. Això,
exacte, això no és pràctic.
Exacte, és poc pràctic.
Sí, sí.
Sí, aquells collars també, no? Recordo un dels personatges de Nana que portava un
el
collar.
El metgero.
Sí. Sí, sí.
És veritat, era enorme.
Sí. Clar, és que tu veus l'estètica a la sèrie i dius, buah, com m'agradaria vestir-me així. Però ho intentes fer tu i...
Sobretot no sent d'una ciutat com Tòquio, no?
Exacte.
O sigui, si ets d'una ciutat petita
com Tòquio,
o d'un poble...
O com Barcelona.
O com Barcelona.
A Barcelona no destacaries tant així.
Home, potser...
Una mica, jo crec que sí.
Fa 20 anys potser sí, eh?
Clar, fa 20 anys potser sí.
Però sí,
però és trobar el lloc on venguin just aquell estil que tu busques...
També.
Que és clar, molt característic...
Bueno, tècnicament, el punk és...
Originalment?
Tu, bueno, clar, és fer el que tu vulguis amb sí, això, llavors, si realment...
Paradise Kiss?
No, clar.
Jo l'única cosa que recordo, que fa una mica de vergonya, és amb els imperdibles. Sí. Aquesta dona li mola molt els imperdibles.
Sí, el de la cella.
Recordes?
I, clar, és que, de fet, jo, el meu primer cosplay... va ser d'Arashi, perquè amb les meves amigues llavors al col·legi de l'ESO ens vam disfressar de Paradise Kiss i reconec que era, o sigui, clar, el primer cosplay, o sigui, bastant cutre, però, clar, jo anava de negre amb uns texans, una samarreta que me la vaig destrossar una mica, una perruca negra que vaig intentar que fos una cresta com vaig poder, però després és veritat que vaig agafar un imperdible i vaig tallar un tros i me'l vaig ficar aquí a la boca, al...
I no hi ha fotos d'això?
Sí.
I no les puc veure?
Clar, són fotos impreses. Clar, jo el mòbil no tinc res. I tothom flipava, en plan de, uala, però és un piercing de veritat. I jo, no, està tallat. I la gent, o sigui, ens van fer un munt de fotos perquè realment la meva amiga que es va disfressar de Caroline li portava, o sigui, es va fer l'uniforme de l'escola, i com que ella ja tenia el pèl superllarg i llis i tot, doncs,
clar, amb l'uniforme era més fàcil, no? Amb aquests vestits potser
no,
era més complicat.
Clar. I després, o sigui, realment era el que es diu un closet cosplay, o sigui, amb coses que teníem una mica per casa. Però una noia, la que feia de George, sí que es va posar el pèl blau i es va portar un barret d'aquests de cowboy que porta ell també i tal, i la teva va estar molt guai. Però allò de l'imperdible va ser...
O sigui que no et vas forar de la galta per...
No.
El cosplay que és més realista.
Soc fan, però no tan fan.
Home.
Jo és que, clar, no és només l'imperdible. L'Araixi porta també una cadena que va cap a
l'orella. Portava jo a l'imperdible amb la cadena fins a l'orella.
Sí. Jo recordo que em va donar fort això per... hi havia una arracada que era com... Sí, era un imperdible.
I l'arracada que es ficava aquí dalt, també amb una cadeneta d'aquí dalt cap a baix.
Això m'agradava a mi. Sí. Al final no ho vaig comprar mai, però és com el màxim que diria que vaig intentar com adaptar a... Perquè la resta...
També jo crec que si a Tarragona una noia de 14 o 15 anys comença a vestir així, truquen a tons pares.
Sí.
i preguntar a veure què li passa a aquesta noia.
Molt probablement, sí, sí. A banda d'això, abans d'entrar en terreny spoilers, sí que volia comentar una cosa que em va sorprendre quan vaig llegir el manga, que és el tema de la quarta paret, perquè en diverses ocasions apareixen personatges, sobretot la Isabella i, la, sí. I algun cop l'Araxi també, i no sé si algun més, que comenten que, doncs això, o sigui, es dirigeixen directament al públic, sí. Cap al final del capítol, o quan han de fer una referència a alguna cosa que ha passat abans, o que
sí, sigui. Això ho diuen, ai, que s'està acabando el tomo, ¿cómo que s'està acabando ya?
Sí. Sí. Me agrada molt aquesta autora fer-ho, perquè Història de un vecindario també ho fa. Mm. Daniel és un personatge secundari.
I a Nana és... també ho fa.
Estamos rellenando en esta viñeta para que...
Sí.
Sí, sí, sí,
sí. O sigui, sembla com que li fa mandra descriure alguna situació que es dona per suposada després perquè passa el capítol i, no, i ja es dona per suposada perquè no, no apareix aquella situació, per exemple, una relació sexual o qualsevol altra cosa. Mm. I llavors això, o sigui, acaba el capítol amb aquesta vinyeta ocupant no sé quant d'espai dient que no sé què, que s'acaba el capítol.
I no? També és fa com... molta publicitat de Zipper, també parla molt de, del nom de la revista.
La revista, sí, sí. Mm-hmm. Sí, és que és estrany, no? O sigui, és...
Però està ben integrat, jo penso
no, que no, està molt bé.
Sí. No em treu a mi de la
sèrie. Jo no sé si a Nana potser, o sigui, Nana no és d'humor, la sèrie, diguem-ho així.
No.
Però jo crec que sí que Paradiskis i Història d'un vecindari tenen com un toc humorístic que aquest fet de trencar la quarta paret queda molt ben integrat perquè això pues a tu com a lector et fa gràcia. Llavors a mi m'agrada el que deia la Laura, que no em treu. I és un detall que en altres històries i en altres pues, llibres o còmics o pel·lícules sempre m'ha fet molta gràcia, no? Perquè crec que és un... no sé com dir-ho, un
reclam guai.
Un recurs guai de fer servir. Sí, sí, el fa servir bé.
Bé, doncs ara ja entrem en terreny spoiler per parlar una mica en plata de cadascuna de les coses que passen en aquests 5 volums de la sèrie i els 12 capítols de l'anime, que bàsicament és la mateixa trama, tot i que després ho comentarem, a la pel·lícula canvia una mica al final, però bé, si no heu llegit o no heu vist Paradiskis, deixeu d'escoltar i aneu a mirar-ho, a no ser que realment no tingueu cap interès de començar una sèrie nova i simplement esteu escoltant el podcast doncs perquè us avorriu, voleu escoltar alguna cosa mentre camineu, correu o feu el que vulgueu. Però en tot cas, com que m'agradaria parlar una mica més concretament de cadascun dels personatges, les seves relacions i tot plegat, doncs penso que té certa gràcia que ho fem amb una mica més spoilers. I primer de tot, una pregunta superbàsica és en quin personatge, tenint en compte totes les situacions que passen, tota la seva trama i tot plegat, us vau arribar a identificar més? Diguéssim.
Amb la Miwako. Porta el cabell rosa, és magnífica.
T'anava a dir que ets la Miwako.
Magnífica!
T'anava a dir que ets la Miwako. No pel que diuen al final, sinó...
Sí, ja.
Però sí que com a persona, o sigui, superalegre.
És molt happy.
Però és superalegre, però alhora, o sigui, ha passat situacions que no són com superagradables, però ella ho afronta d'aquesta manera, no? O sigui, sent superpositiva, super, no? Sí. Empàtica.
L'adoro.
És que és molt achutxable, la Miwako. Donen ganes d'abraçar-la tota l'estona.
Sí, sí.
A més, sempre diuen que fa com un logo maduixa, no?
És veritat.
I que té el cabell així rosa.
I amb els rissos aquests que porta, i les cuetes i els monyos.
Són una nineta.
És totalment, sí, sí.
I em va passar en Història d'un vecindario, que és de sa germana, que també, la Mikako, que també, con los nombrecitos, també és mi favorita. És que són adorables, és que són iguals.
Sí, sí, sí. Que la Mikako apareix al manga de Paradiskis.
A nivell estètic, m'identificaria més amb la Yukari. Forma de ser és molt difícil. Allò que diguis, oh, és que pensa com... Uf.
Clar, o sigui, 100% ja entenc que no en cap personatge, perquè és molt difícil, però seria molta casualitat que haguessis viscut la mateixa vida de cada personatge.
No, però m'encanta la Yukari, la roba que li posen, l'estètica que agafa, com es vesteix. M'encanta els dissenys que té.
Però tampoc és mèrit seu. És mèrit dels que la vesteixen.
Sí, no, però no, clar, després però... sí que va com agafant cert estil ella, no? Vull
sí,
dir, ja...
clar. Sí, sí, sí. I tu, Anna, què?
Buah, jo... És que, bueno, és això, o sigui, jo no m'identifico amb ningú, òbviament.
Amb l'Isabella.
Però, home, no. Però és veritat que una mica el que deies abans, Laura, de... Clar, a tothom li agradaria, no?, que vingui algú i, entre cometes, et canviï la vida, de dir-te, no, doncs pues mira, participaràs en el meu desfile de moda i, entre cometes, et convertiré en una reina i ja veuràs, i que xulo. Clar, doncs és això, a mi que m'agrada molt la roba i la moda, tot i que, com dic, no sortiria pel carrer amb aquests dissenys, però estèticament els aprecio, doncs, clar, ostres, seria una passada. I si no, el George, jo ho sento, però...
Ostres, és que
m'agradava molt el George.
Un tio com el George, que és com buenorro...
Però jo no crec que estigui fet tan buenorro, perquè realment, o sigui, és alt i prim i porta el pèl blau, ja està.
Sí. Hi ha una escena que les sembla seves cap, amigues veuen una foto d'ella amb ell i diuen, aquest és el teu nòvio? Però si és guapíssim! I es posen superhistèriques, en plan, no pot ser que sigui el seu nòvio.
No ho sé, jo crec que, i això potser és una mica de la cultura japonesa, que com amb el pèl blau i tal, potser sembla occidental, i llavors per això diuen que és guapíssim. O sigui, no sé, jo estava remirant avui el primer tomo i ho he pensat, per això ho dic. Que dic, però si és un... O sigui, no veig res que em digui... Uah, aquest tio és superguapo perquè no està catxes, no està no sé què.
No, clar,
llavors,
més,
no sé.
Jo penso que
però
és
que
més...
l'estètica japonesa tampoc és de ser catxes.
No,
per això, però no sé, o sigui...
I també li trobo l'autora es dibuixa tots així. Són tots, això, com deia abans, esprimatxats, tots superprims, super... No sé, que sembla que tinguin anorèxia amb tot el respecte, sí. Vull dir que no sé.
No, però és molt alt i és com... És molt elegant, no? Té com...
Clar, allò de l'elegant, això, doncs pues, sí... Però
és per això
crec que és més la roba, sí. O sigui, l'estètica una altra vegada que lo físic.
No sé, però jo sí que el percebo com que te'l volen ensenyar com que és un tio guapo.
Sí, més que guapo...
Que a les noies els agrada, no? Que es queden així com, ostres, que guapo que
és. Més que guapo hi ha gent que, sense ser especialment guapa, té com un sex appeal o té com un...
O carismàtic.
O, sí, carismàtic.
Sí, això sí, per això ho dic.
Que això fa que també t'atregui, no? O sigui, no tens per què ser molt guapo perquè la gent vingui cap a tu i s'interessi per tu, de vegades. Però sí. Volia destacar el component LGBTI o BT, perquè realment no hi ha res més, però dins de la sèrie, que clar, estem parlant del 2003, llavors, o 1999 fins al 2003, té una certa gràcia que això estigui inclòs d'alguna manera a la sèrie. I és això, el tema del George, que teòricament se't presenta com una persona bisexual, però a més amb certes tendències sexuals potser no normatives, en el sentit de sadomaso i tot això.
Sí, ara, sí.
I la Isabella, també, no? Una persona trans en una sèrie que sí, que jo crec que et dona molt de peu una trama com aquesta, de moda, de gent alternativa, no sé què.
Sí, però tampoc ho han explotat gens, eh? La Isabella està allà i punto. Bueno, i surt... és un personatge més.
Exacte. No té... i tot, jo no recordava això. Dic, hòstia, no recordava que hi hagués un flashback explicant...
Sí, quan és petit.
Ah, quan és petita i el George li fa el vestidit. Sí. Això és molt mono, és un detall moníssim.
Realment era necessari, però t'ho fot l'autora i... Pues,
bueno, però està bé com a context. Jo crec
sí,
que,
està bé.
Però jo crec que fins i tot també t'ho pots prendre més que és per entendre l'amistat d'ells dos.
Jo ho vaig entendre així. Sí, em referia que la Isabella no té un argument per ser rotllo. Ah, pues mira, m'he gustat el xico.
No, és un personatge secundari i ja està bé. No...
Sí, però bien, que això passés al 1900 i pico, que passi ara és més normal.
Sí.
Ara és molt més normal. Jo recordo quan ho vaig llegir en el seu moment que em va xocar. Em va sorprendre. Vaig dir, ostres, que curiós, no?
Sí, és el que et deia, que té coses pues, que estan molt bé, que és això, és representació i tal, sense fer una un gran massa, perquè no fa falta.
No és un circo.
Exactament. No, normalitza moltíssim.
No t'ho destaca, però sí que és veritat que hi ha alguns moments, que és lògic, perquè està marcat en l'època que està, que per exemple li diu a Isabella, no?, algun personatge li diu, però si tu ets un home, no?, que fas vestit així. Però clar, també s'entén en el context en que, no? Vull dir, no només per l'any, sinó també perquè és al Japó, no? I llavors és com, jo què sé, que hi és prou... hi és prou transgressor el manga com per també demanar-li en aquell moment que hi ha fins i tot aquesta mena de comentaris que els utilitza per fer humor, no? Pues no hi fossin, no? Ara segurament ningú posaria això, però sí que... Però, bueno, això, volia comentar això i també volia parlar una mica dels punts en comú. No sé si vosaltres penseu que en té amb altres sèries de l'autora. O sigui, Paradise Kiss, i hem parlat del tema dels dissenys, que es pot veure Nana, per exemple, els dissenys de Paradise Kiss, que curiosament Paradise Kiss es va començar a publicar un any abans que Nana i va fer com les dues sèries alhora. Això pues, ja no ha passat perquè l'autora està malalta, però...
Bueno.
Però sí. Però igualment, això, no sé si trobeu que hi ha com punts en comú en altres sèries que hàgiu vist o llegit a l'autora.
Jo vaig trobar que tenien en comú molt el món de les arts. Tots dos són de... Bueno, uns són de... Nana, per exemple, va d'un grup de música i això va de fer vestits. Mm-hmm. Van a col·les... Sí, clar, i Història en vecindario també. Va de roba.
Sí, és que és molt...
Va de col·les així, de com si estudiessis el batxillerat artístic, que és molt coses... Sí, això ho tenen tots en comú.
I crec que sobretot també es centra molt en relacions d'amistat i de parella també, sigui això, el que dèiem abans, no? del gelos i de, pues, els dubtes de la teva parella i tal. Potser... Ara, perquè Nana no me'n recordo gaire, però la nana pija, per dir-li d'alguna manera, en contraposició de la nana rockera, quan comença el manga, ella també, o sigui, està buscant el pis perquè l'ha deixat el nòvio, potser, o perquè...
Bueno, no, se'n va a viure a Tòquio amb el nòvio. Luego eso acaba mal, pero lo deja todo por amor.
Sí.
Veus, pues, aquestes coses, no?, de grans...
Però li retreuen a la nana pija.
Sí, sí.
Li retreuen que faci això, o sigui, la
nana... No, clar, ja està bé.
I això també passa per a Disquis, clar. És que és
clar,
això.
Per això dic que són...
Estaven avançades a su època,
les relacions d'amor i d'amistat que per una banda, les tracta molt bé i crec que és important donar aquests missatges, no? De no has de deixar-ho tot per amor i aquestes coses... però després tenen altres coses, com hem dit, que...
Més túrbies.
Sí, són bastant qüestionables.
Sí, o sigui, no has de dependre emocionalment de la teva parella, no has de, jo què sé, doncs basar la teva expectativa de futur o el teu dia a dia amb el que faci l'altra persona, sinó que has de tindre una mica la teva vida independent. Sí, jo penso que és això. Jo m'he llegit una altra manga de la Yazawa, que és Marine Blue, i no té res a veure, perquè és una història shoujo típica de... això, enamorats i tal. Però sí que Nana penso que té molt a veure. I Història en vecindario la vaig començar i no em va agradar gaire, llavors la vaig deixar una mica com per a Disquis.
Però sí que té a veure amb les coses. Dóna-li una segona oportunitat perquè havent-te llegit per a Disquis et fa més gràcia. Perquè saps coses que abans quan ho vas començar no sabies.
Sí, però segurament. Sí. Llavors volia preguntar-vos també què us va semblar al final. Ja parlarem d'altres moments, però sí que volia destacar com la part final, perquè jo tinc sentiments contraposats respecte a com és el final, que ja dic, a la peli és d'una manera totalment radical, diferent, però parlem del manga,
aquest com final. Com és a la peli?
A la peli, o sigui, per la gent que no se'n recordi o estigui escoltant aquest podcast i no vulgui llegir la sèrie, però sí que vulgui escoltar el podcast, simplement dic que al final de la sèrie, després de tots els moments tensos entre la Yukari i el George, doncs al final cadascú va per la seva banda, no? O sigui, el George se'n va a París, fa la seva vida professional, no sé què, i la Yukari també fa la seva vida professional, i sembla com que la Yukari ha après, a base de tenir la relació amb el George, n'ha obtingut un aprenentatge vital, en el sentit de, doncs això, he de fer la meva vida independent, no sé què, de prendre les millors decisions, etc, etc, no? Jo és la conclusió que en trec. I a la pel·li, en canvi, els dos acaben junts. El George i la Yukari.
No m'agrada. Jo m'agrada el final del manga.
El final del manga també, està bé.
Però, clar, és com un coitus interruptus, no sé com
dir-ho. Però jo penso que és com... M'agrada que sigui així, perquè és com que ells són conscients de que no estaran junts. Per la seva forma de ser, seria com això, una relació massa tòxica.
Exacte.
I això és el que m'agrada, que segur que això passa a la realitat. Hi ha moltes persones que tenen aquella espineta de... És mi gran amor... però no estaré
però no
amb aquella persona, estaré amb una altra. Llavors per això m'agrada com acaba, perquè no és el típic happy ending dels dos protes que acaben junts i que ja se ve venir i...
A mi també és del que més m'agrada.
Potser no m'esperava que s'acabés amb el Tokumori, no?
Sí, em fa gràcia com que ho vulguin tancar, que es quedi amb el que li molava abans, l'empollón.
Està bé això, per això que a mi sí que m'agrada, o sigui, i mira que no me'n recordava, o sigui, de llegir-la quan anava a l'institut i rellegir-la ara. Jo pensava que acabaven junts. No recordava que no acabaven junts.
Jo al final és una cosa que sempre se'm va quedar,
sí?
Perquè em va agradar molt. O sigui, jo no me l'esperava gens, perquè no crec que sigui pues, això, no? Una història, això si li vols dir, d'amor i tal, no sé què, pues, clar, normalment pues, els portals han d'acabar junts.
Es casen i aquestes coses.
Exacte. Però aquí no, i jo plorant, o sigui, jo estava plorant, perquè jo ploro sempre amb tot. Llavors, no és gaire difícil.
L'escena que li diu que estan despedint-se, bueno, despedint-se, estan allí com a la posta de sol, no?
No, jo per mi, o sigui, va ser quan el Jordi li envia
la clau quan li regala tota la roba,
clar,
quina meravella.
Obre, troba el vestit i tot, jo allà, jo plorant com una magdalena i vaig dir, és molt trist, perquè és trist.
Però és molt bonic.
Però és molt bonic, exacte.
Sí. Jo, ara que l'he rellegit, m'ha recordat moltíssim a com acaba La La Land.
Ho estava pensant ara mateix.
No, i és de més, doncs és una meravella, per favor, vine i te la poso ara mateix.
Sí. A mi la peli no em va agradar gaire, però al final, perquè sí, perquè quan fan aquestes coses que són realistes, que no et deixes emportar per
el
romanticisme i tal, exacte.
Que sigui realista, tio.
Que yeah.
Perquè després tu veus una peli d'aquestes o una sèrie d'aquestes i tu penses, ai, això és el que em passarà a mi a la vida. Quan ets adolescent, eh? I no construeixis la teva vida, pensa que això és lo normal.
Jo, en canvi, penso que al final no és totalment realista. Per què? Perquè al final, i com es desenvolupa una mica la història, en algun moment. O sigui, per exemple, la Yukari no s'entén perquè de sobte decideix canviar d'opinió i sí, ara participaré del club de moda. Jo no ho entenc. Perquè al principi és superreàcia i al cap de dues vinyetes, o al cap de dues pàgines, ja està totalment dins. No? Que jo entenc que la gent pot canviar d'opinió, però hòstia, molt ràpid.
Fletxazo major.
Però al final el que em passa és que penso que les relacions tòxiques no són tan fàcils de resoldre. O sigui, pots tindre molta valentia i, de fet, jo crec que la Yukari és el típic personatge supervalent, no? Mm-hmm. És com... O sigui, és que no ho sembla, no? Un personatge valent que no ho sembla. Perquè al principi és com... Faig el que em diu ma mare, faig una mica la vida que m'han marcat, el que s'espera de mi, no sé què, però de sobte el trenca i se'n va de casa, no sé què... S'enfronta al George quan creu que s'hi ha d'enfrontar i tot això, no? Però a mi em sembla això una mica de superwoman o super no sé què, no? Una superpersona que fins i tot al final decideix trencar aquesta relació tòxica. O sigui, a mi em sembla que no seria tan fàcil per una persona normal trencar una relació que en principi tu estàs enamorada del George, no? I que al final, hosti, no sé. O sigui, jo entenc que el George se'n vagi perfectament a París perquè és el típic home que, sí, li agrada perquè estèticament la Yukari és molt mona i no sé què, no? I és molt guapa, és molt atractiva. Però, o sigui, la Yukari està molt enamorada del George. Llavors, hosti...
Però és que anar, jo el que entenc és que al George no li agraden les noies. Si ella anés amb ell, és el tipus de noia que a ell no li agrada.
Per la seva manera de ser.
Exacte.
Sí.
També la Yukari canvia perquè entén que el George no voldria estar amb ella. Llavors, si és valenta, bueno, a veure, és valenta, però també a la vegada ho està fent perquè sap que si no ho fes no li agradaria.
I jo crec que és això, o sigui, és valenta i encara que sigui que sempre ha estudiat i tal, perquè la seva mare li ha dit has de tenir una bona carrera i tal, d'alguna manera ella també té, perquè és el que li han inculcat, de vull ser la millor, i ara quan es fica al món de la moda diu, pues, he de ser la millor, i si per ser la millor m'he de quedar aquí perquè és on tinc la feina i he de fer de model i tal, jo crec que això vulguis que no també l'ajuda a dir, bueno, tinc aquí una feina, uns amics tal que m'apoyen, li és més fàcil fer aquesta decisió de dir, bueno, pues que el George marxi i jo em quedo aquí. Si no tingués aquest grup d'apoyo, pues seria més difícil.
Sí, també pot ser. Sí, sí. A banda del final, no sé si destacaríeu algun altre moment de la sèrie que
bueno, us sisplau, podem us parlar ja de la violació?
Podem parlar de la violació?
De la o sigui, de com es normalitza... És que jo això vaig flipar moltíssim. Jo no ho recordava, tampoc.
Jo tampoc ho recordava.
L'escena, que ella està parlant amb el Tokumori per missatges, i l'Arashi fa com l'amago aquest per pillar-la, que està parlant amb ell, i després, i el fet que tiri el telèfon, l'estampi, això ja és violència. Encara que no la pegui.
A la Miwako.
A la Miwako.
Perquè no ho has dit.
Sí, per,
sí. En cas, a la Yukari no.
Sí, estem parlant de l'Arashi i la Miwako. Encara que no li pegui, això de que tu fotis gops...
Sí.
Cridis. Per mi, o sigui, em va semblar una escena superdesagradable, que no recordava així.
Bueno, i que no li deixi quedar amb el noi, tio. Sí, deixa la Miwako quedar amb qui vulgui.
És com molt insegur.
I quan t'expliquen tot allò de la part de la violació, i com ho endolceixen com a... Clar, perquè ella és molt bona i, clar, la primera vegada no volia, però després, perquè tu no et sentissis malament, va accedir i tu com te senties com una merda, no volia... O sigui, és com... No, o sigui, deixa d'adornar-ho perquè l'ha violat. O sigui, l'ha violat. Sí. I per molt que ella després volgués estar amb ell, no deixa de ser una violació.
Amb una cultura com ara, que estan amb el no és no, això... no haguessin tret al mercat.
I l'Arashi és un red flag constant. Red flag. O sigui, és que la seva actitud constant és red flag.
El primer tomo, que és el que avui m'estava mirant, i me n'he recordat, perquè quan surt això, que la Yukari queda amb la Miwako i amb el Hiro,
sí.
I veu que l'ha cagat perquè els dos estan supertensos i tal, i t'expliquen això, que els dos nois estaven, l'Arashi i el Hiro, estaven enamorats de la Miwako, però la Miwako va decidir quedar-se amb l'Arashi i tal, i no sé què, i li va dir
que no
es veiessin més, i jo aquí ja vaig començar a recordar-ho, i vaig dir, tio, o sigui, algú m'havia quedat, però no...
Sí.
I me n'han recordat i dic, clar, és que...
Ja, i quan s'entera, i és com que li fa... Bueno, la Marta, no? La fa sentir malament perquè no li diu realment perquè està enfadat. És com super manipulador, controlador, tòxic, la fa sentir malament, no? I vale que després parla amb ell i el
Hiro.
Això. I li fa entendre que s'està equivocant amb la seva actitud de merda. I és com que s'obre més el personatge, no? I pots entendre més perquè és així, i pots, bueno, pues empatitzar una mica amb ell. Tot i així, no, o sigui, no... No em cau bé, no.
Però és que com pot ser que aquests dos, que és una relació tòxica, també acabin junts, en canvi la Yukari i el George no? A què estàs jugando, ai?
és veritat,
o sigui...
Perquè és des de petits.
Ja, però és que a més sabem com segueix la història d'aquests amb allò, i siguen casados, i tienen un niño, a ver, chica.
Sí, és veritat. De dues maneres... Ja sé que en la vida real això no s'hauria de qüestionar, perquè la víctima no és a qui s'ha de qüestionar, però en el cas de la Miwako a Paradiskis, sí que m'agradaria dir que no acabo d'entendre la seva reacció al fet d'haver estat violada
prèviament. La primera vez que te acostaste con ella, Miwako se resistió llorando, pero tú insististe igualmente. Esa fue la única manera que se te ocurrió para quedarte con ella.
Es que,
fin,
es
no hay nada más que decir.
Es que es eso, si son amics des de petits i la Miwako realment estava enamorada de l'Arashi, o sigui, dels dos, llavors tenia sentiments envers a l'Arashi, clar, o sigui, ella no volia, per la raó que fos, perquè pues, no estava preparada, perquè no sabia a qui dels dos s'estimava més i volia fer perdre la virginitat o el que sigui amb un o amb l'altre, però l'Arashi l'obliga, doncs pues clar, ella, entre cometes, crec que sent l'obligació de dir, vale, pues em deixo fer. O sigui, és que és molt xungo,
també
perquè és
que
això.
Entra molt en joc el sentiment de culpabilitat que tenen els japonesos i tot això de que no fer sentir malament a l'altra persona i tot el bloquet.
Pot ser.
Llavors, ella sí que se l'estima, però no vol en aquell moment fer-ho, però ell la força, ella se sent malament perquè ell se sent malament, llavors és un bucle de nos sentimos mal.
Claro, no, y la Miwoku ha dicho, bueno, claro, como tenía que ser en algún momento, pues bueno, si ha tenido que ser hoy en vez de aquí un año, pues ok.
Ella se lastima y se sent culpable porque él l'hagi hagut de forçar.
Claro, claro.
Es que es surrealista. Pero ella no volia. Llavors, és el nivell aquest de dir, bueno, pues soc jo. O sigui, és que ella se sent malament, realment, per no haver-li deixat que la violés. Que, bueno, que la viola, vull dir. Però que...
És xungo, és xungo. És que cada vegada parlem més i cada vegada ho trobo més surrealista de que
després,
realment surti això.
És que després hi ha una part...
Bueno, surrealista no, perquè podria passar perfectament a la vida real.
Sí, sí, exacte. Surrealista no, no és, però que no s'hauria de normalitzar, trobo.
No, no, exacte. Hi hauria d'haver algun moment en el que... O sigui, ja està bé que li diguin ara sí, pues, ho vas fer malament, però és veritat, no?, que és això, de, que si segueixen junts i tal, potser hagués, no sé... Clar, com, entre cometes, com ho arregles, això?
I què em pensava del paper del Tokumori? Perquè el Tokumori, al final, sembla que ja ho sabia, tot això, o ja ho havia intuït, d'alguna manera. I jo, al principi, tenia la sensació que el Tokumori era el típic pagafantes, que estava al darrere de la Yukari, i també al darrere de la Miwako, i, en general, sempre acaba perdent, perquè és el típic pagafantes. Però, al final, pues, això, acaba amb la Yukari, ho sabia tot, és com raro, aquest personatge no m'acaba d'encaixar.
Vols dir que ho sabia? Bueno, sí, clar, ho sabia tot perquè ho acabo de llegir, que li diu. Però en quin moment se'n va adonar?
Clar, no ho sé. Clar, depèn
no
del moment,
crec que en el moment que ho va passar ho passés.
Clar.
No crec, vamos.
Clar, no ho sé.
Tampoc t'ho diuen, això.
Ja. Ja, és que és això. He sentit comentaris que deien que la sèrie, en general, es podria haver allargat una miqueta més per acabar d'aprofundir en alguna relació, en algun personatge, alguna cosa que pogués aportar algun detall més, no? Sí. Però sí.
Em recorda molt l'escena aquesta, també, les escenes que s'han representat alguna vegada de violència machista, de quan una dona no ho vol fer però el seu marit la força. I la dona ho accedeix perquè no vol sentir-se malament, no vol que ell se senti malament perquè no ho fan. Es que al final es eso. Digo, al final, es que me has dicho aquí. Después quiso complacerte para que no te sintieras herido por su reacción. O sea, porque no os pensé que al rebutjo sexualmente accedeixo.
Sí, sí.
Pero es que está malamente igualmente. Que en verdad está bien que lo enseñen, ¿eh? Que lo visibilicen de alguna forma al cómic. Però la forma en la que ho justifiquen al final, com si no passa res...
Clar, és el que deia, que t'estima... Si ho haguessin fet d'alguna altra manera, com que queda més clar encara que això està malament, això no es pot fer, i que a l'Araxi com que realment se sentís... No, o sigui, clar, pitjor.
Clar, però és que, tornem, és una sèrie molt antiga. Hi ha molt que ho han justificat així.
També.
Ja, tio.
Però igualment fa ràbia. és el típic de... Oh, és que m'agrada molt aquesta sèrie, no sé què, però... Clar, i comences a veure aquestes coses i dius, ai, Déu meu.
No sé si hi havia alguna altra escena així de relació tòxica entre el George i la Yukari.
Bé, jo volia destacar, per exemple, el moment que abans ho comentàvem abans de començar a gravar el podcast, que és el moment en què apareix la Kaori, que és un personatge que apareix més cap al final de la trama.
Ah, sí.
I apareix a casa del George, està el George i la Yukari a casa del George, i la Yukari com que mig es botja a la porta o mig intervé en la conversa o tal, i diu, tu qui ets, no? Tu què fas aquí? Quina relació tens amb el George? O sigui, amb una actitud com potser molt extremada, perquè al final és un manga, no? Però molt, molt extremada en el sentit de gelosa fins a un punt molt heavy. Jo també el volia destacar aquesta perquè em sembla com molt evident de fins a quin punt ha de generar la relació entre el George i la Yukari, no? I com el George no és capaç de donar-se o no es vol adonar de què és el que ha provocat amb la seva actitud, i la Yukari que tampoc s'adona fins a on l'ha portat aquesta actitud del George, no? No ho sé. Jo potser destacaria aquesta, també.
Sí, no, és veritat. El George és un personatge que és com a molt arrogant, també. És molt... No se'l veixa mai del burro. I, en canvi, ha de ser la Yukari la que s'adapti molt per ser la noia perfecta per ell, no? L'escena aquella que estan... Crec que és la primera vegada que ella va a casa d'ell. Encara no
en encara no fan res, sí.
I ell la fa sentir com supermalament, perquè és com...
Sí.
No
sé si
ha res,
que
no?
Quasi la etxa.
Sempre esperes que la gent ho faci tot, i aquest tipus de persones se'n fan molt de fàstic. O no sé, li diu alguna cosa que és com superfaltón, i dius, l'estàs fent sentir fatal. I per això també em sembla que és una miqueta pues, repel·lent.
Però aquesta frase jo crec que és la que la fa despertar i és el que, tornem a el que estàvem dient abans al principi, gràcies a coses com aquesta és valenta i se'n va de casa, decideix fer això, decideix sí, què vol fer la seva vida.
És massa arrogant i massa prepotent, ell és com, a veure, baixa una miqueta. Baixa, perquè, a veure, tampoc ets aquí Jesucristo i el tio va de, és que sóc, sóc el millor, per això... Després canvia ell, per això baixa una miqueta del burro i m'agrada més, però al principi sí que té aquesta actitud de...
Sí, sí. I també m'agradaria saber què penseu del paper dels pares, perquè sí que són passant al manga, que són bastant absents en general els pares en qualsevol trama, no? Vull dir, els veus alguna vegada o ni els veus, però no tenen com un paper molt, molt destacat. Però aquí penso que sí que d'alguna manera l'autora va intentar introduir-los amb el pare del George i amb la mare de la Yukari, i diria que en cap més, si no recordo malament. Però què em pensa una mica de la seva actitud, de la seva... també la mare, no?
del George. Tela, eh? La mare de, o sigui, de la Yukari i del George, les dues tenen tela.
Sí.
La mare del George dient, fent algun comentari rotllo, si no hagués tingut el George...
Era una modelo famosa i al final, per tu culpa...
Que no ho diu directe, ho diu però se
sí,
que està dient que no, que ojalà no hagués tingut el George.
Però, o sigui, són personatges això, que tenen tela, però és que a la vegada també, o sigui, perquè els seus fills, els protagonistes del manga, siguin així, també han de tenir uns pares que els han provocat pues, el trauma del George, de la meva mare no m'estima, o li he arruïnat la vida i tinc aquesta culpa i per això he de ser tan guai i tan bo per demostrar que mereix la pena, i la Yukari... Doncs això, no? El perfeccionisme que
el
busca
la millor.
I tal, i però això sobretot jo crec que també és molt la mentalitat japonesa, no? De ser millor, de treure les millors notes i que se tornen bojos, vamos, de
és el flashback de la Yukari amb la mare, no? que la perse... o sigui, la nena de 5 anys, no? I va perseguint a la mare decebuda perquè la nena no ha entrat a no sé si era a l'escola o a l'institut que havia d'entrar, a veure, és una nena.
Hi ha una sèrie de traumes aquí, que dius...
Que després, quan la mare veu que la Yukari és una model més o menys famosa, entre cometes...
Canvia l'actitud, no?
Sí, i això també fa ràbia, perquè dius... Ara...
No has creído en mi hasta ahora.
Ara que veus...
La top 1, ara sí que t'interessa.
Això fa ràbia, és ràbia.
Vinga,
però una cosa que no s'ha explicat gaire és el tema del pare de la Yukari.
Està por ahí.
El pare que s'ha ido por el mundo a hacer fotos de nubes.
Sí, no sé.
Això és una altra sèrie.
Ah, sí? És que les confundo. És que les confundo.
Però sí que està fora per la feina, no sé per quin tema.
Sí, no, aquesta senyora, la Iyazawa, li agrada molt fer que la figura paterna ha tomat por culo.
Això també pot ser un reflex de la societat japonesa. Perquè
és veritat que el pare està tot el dia treballant.
Exacte.
Sí, sí. Tot i que el pare Rick, de George, no està tan absent. No?
Perquè és Rick i no ha de treballar.
Exacte. És perquè està forrat, l'home. Que a més, al final sembla com que té una certa empatia cap al seu fill no reconegut, a més, un fill no reconegut, que és com... a veure, segle XIX, potser. I això, i que fins i tot es preocupa pel seu futur, per futur de la mare, que no sé què, clar, tot això, o sigui, jo entenc que forma part d'un món de rics i que no desconec absolutament com funciona, però sí que em va generar com curiositat, no?, que canviés des de... Al principi que està com molt absent, que diu, sí, tinc un pare, però no hi és mai a casa o el que sigui, no? I de sobte apareix... això, com molt preocupat pel seu fill, no?
Sí, és com una versió més envellida del George, perquè físicament els dibuixa bastant similars, i també és així com... té aquest encant del George.
Però més madur, potser. El George és una mica nyinyat, una mica, no?
Sí.
És que tenen 16 anys, eh? És que clar. Ho penso... És clar, al meu cap tenien 18.
Que van amb el cotxe, amb 16 anys, també, això.
Però diu que se l'ha tret fa 3 dies, que això jo ho he llegit aquest matí.
Vale.
El George s'ha tret el carnet fa 3 dies.
Ja té un pedazo de cotxe, el tio,
sí.
Vamos.
Sí, sí. Val, i això, només volia comentar que l'autora, ja anem acabant, l'autora ha publicat, evidentment, hem parlat de Nana, no hem parlat de gaire de Història d'un vecindari, que és, diria que és la preqüela, no? Abans de la sèrie.
De la part de lo que seria de Miwako.
Exacte.
La germana gran de la Miwako, la Mikako.
Què us sembla aquesta sèrie, les que l'heu llegit?
Jo no he llegit els dos primers tomos, em sembla... molt, molt cookie, no?
Seria la paraula. És molt cookie.
Sí.
És això, però és Paradise Kiss endolçado.
Sí.
Sí.
Està bé, i sí que el pare era el mateix. Vull dir, sí que està fora fent fotos a nubes, claro, és el mismo.
No, el pare de la Yukari no és el mateix pare que de la...
Quasi la Yukari no surt.
Ah, no, claro. El de la Miwako.
I això, són quatre volums, sí. No, diria? Són quatre volums.
Sí.
És molt bonica, és... Bueno,
com la Miwako, clar, és que sí.
Va sobre el tema de la moda,
no
també,
no? No és tan institut, no, o sigui, no són 16-17, són més... O sí que és la mateixa edat.
Sí, és la mateixa edat.
És la mateixa, perquè és el mateix institut.
La mateixa... Ah,
clar,
doncs...
la Miwako d'aquí, allà, és gran.
Ah, vale.
I té l'empresa de moda.
Vale.
Llavors, sí, tot gira al voltant de la moda. Que també no hem comentat que tot va per contactes, perquè la Yukari acaba sent la modelo famosa perquè comença amb la germana de la Miwako.
Sí, però és que el món de la moda una mica, també és una mica així, no? Una mica de
bueno, el món de la moda i el món de tot.
Sí, clar, el món de tot, sí. Però vull dir que al final no deixa de ser un món com molt elitista, el de la moda, o almenys jo tinc tancat, aquesta sensació, sí. Que potser m'estic equivocant perquè no el conec, però vull dir que, no sé, dona aquesta sensació de ser un món molt endogàmic, de gent que es coneix. De...
Com l'audiovisual.
Com l'audiovisual.
I l'editorial.
Per exemple, eh? I l'editorial també, sí, podríem dir.
Al final...
No sé, m'agrada com reflexa bastant el tema d'aquest pas de quan ets adolescent i potser encara no t'has enamorat de ningú i comences a tenir sentiments i no ho has experimentat mai i comences doncs a dir, ostres, i si m'agrada aquesta persona? I no vull que estigui amb aquest altre parlant, vull que... qui és aquesta altra persona amb la que està parlant? Perquè això, bueno, a Paradise Kiss potser no es veu de la mateixa manera que a Història d'un vecindari, però sí que m'agrada. Aquest lapso, no? Està guai.
Només comentar que Història d'un vecindario i No soy un ángel, que també és una altra sèrie que van publicar de l'autora, estan descatalogades, no es van, o sigui, es van publicar a finals del 2009, sí, 2008, 2009, 2010, per aquesta època, més o menys abans de la crisi o durant els primers anys de la crisi, i que estan molt difícils de trobar, a diferència de Paradise Kiss, que ara s'ha reeditat. Per tant, doncs, podria ser un manga que podrien tornar a publicar. Pues, ara que s'ha tornat a posar de moda.
Sí. Sobretot Història d'un vecindario, perquè a l'estar les històries bastant...
relacionades.
Sí, sí. Té bastant de sentit.
A mi m'agradaria que les edicions fossin semblants, perquè que la meva estanteria, una estigui així tan alta i l'altra faci, queda mal.
A mi el que em falta és que a Història d'un vecindario té pàgines a color i a Paradise Kiss no. I dic, ostres, sent els dissenys que té i que et diuen que té el cabell de color blau el George... amb el bonic que seria veure algunes pàgines en color per tenir una idea més visual quan llegeixes de com seria la roba que porten.
Clar, jo és que quan veig aquestes edicions que diuen Glamour Edition o Ultimate Edition o alguna cosa així, sempre penso, no serà la definitiva, segur.
Falta color.
Perquè sempre hi ha alguna cosa per afegir, és a dir, pàgines de color o
bueno, això és la queixa que vas tindre també de Time Stranger Kyoko, que l'edició és preciosa, però foteu-hi color, cabrons.
Sí, és que no ho entenc. Sí, és que és el que més mola d'aquest tipus d'edicions, que tenen una pàgina de color. Però bueno.
I una altra obra que sí que està disponible és Last Quarter, que això que van recollir un volum integral, diguéssim, i això si voleu llegir alguna cosa d'Aya Sawa que no sigui Nana o Paradise Kiss,
però no és tan bona, eh?
No és tan bona, jo no l'he llegit, o sigui que tampoc puc valorar.
Sí, jo li vaig regalar al Roger per Nadal de l'any passat i abans de regalar-li me la vaig llegir perquè pandèmia, estava a casa confinada, no tenia nada mejor que hacer, així que te la pot deixar el Roger.
Ah, exacte, el Roger, que bueno, per qui no el coneguis, han participat en diversos
podcasts. Sí, el de Fly, podcasts. El Jordi no l'altre.
Exacte, hi ha dues persones molt fans de Fly, doncs hi ha el Roger per allà. I això, també està publicat Marine Blue, que és una cosa una mica més estil romàntica, que són quatre volums que han sortit fa relativament poc, 2017-2018, i Tempestat Color Cereza, que és un volum únic que es va publicar fa molts anys, que està impossible de trobar, igual que Princess Ai, que també és una sèrie que es va publicar fa molts anys i és impossible de trobar. Però
jo, menos Marine Blue i más Acabar Nanas.
És que no passarà,
xica.
Això, eh?
Ja.
Per desgràcia, o sigui, jo recordo que ho vaig buscar i l'última notícia era de fa no sé quants anys dient, sí, sí, diu que l'acabarà.
Sí, sí, que li ha explicat al final als ajudants i que ja saben com ha d'anar.
Que vaig llegir una altra notícia que era rotllo, no passarà, clar, no acabarà. És una pena, perquè s'acaba en un punt, tio.
És que jo me'n recordo d'estar, o sigui, també plorant, com sempre, i de dir, Dios mío, però això no és el que jo havia signat quan vaig començar aquesta sèrie.
Sí, és que un drama. És increïble, tot acaba que dius, bueno...
Però no me'n recordo de res. O sigui, només me'n recordo d'això.
Diferents plot twists, sí. De dir...
I no vull llegir-me la sèrie...
Perquè saps que està aturada.
Exacte. Llavors, me quedo jo amb els meus records i ja està.
Jo la vull tornar a rellegir, però clar, recordo on s'acaba i dic, igual no la vull tornar a llegir.
Exacte, jo recomano l'anime. L'anime acaba prou bé.
No,
i ja, no ja, però Nana, a mi m'agrada més l'anime perquè Nana va de dos grups de música. Al final, poder sentir les cançons, que són els openings, veure els concerts, l'emoció aquella, el manga no me la transmet.
Diuen que al final del manga de Nana és tan depriment perquè, o tan així convuls, o digue-li com vulguis, perquè l'autora ja estava a les últimes, i ja estava amb aquest dolor crònic que no la deixa dibuixar o tal, i de fet des de llavors diria que només ha fet alguna il·lustració molt concreta, cosa, no? Alguna cosa, tot el que ens ha arribat, Marine Blue o altres sèries, són sèries que va fer en el seu moment, aquesta autora va començar als anys 80.
Però t'he ajudat. Si nosaltres el que volem saber és com acaba la història.
Clar.
És que hi ha tantes coses de la nana del... Perquè més te fot...
Flashbacks.
Sí, és el que comenta la gent.
Futur,
sí.
El nen aquest de qui és fill, no ho sabem. Mm. Aquest altre, o sigui, és com...
Ja és tot d'app autopodcast, això.
Dius, això no
per un podcast sobre nana, sí, el farem, però...
És que...
però sí, és com el que passa amb Berserk o amb Hunter x Hunter, que també estan amb el hiatus i tot el... Bueno, el que està Berserk, perquè l'autor es va morir, llavors és una mica difícil que continuï. Tot i que van dir que amb els seus ajudants continuaria, perquè havia deixat unes notes... I
sí, bueno, l'Ai també ho va dir, mira-la.
Sí. Però bé, o sigui, al final és això, és com, mira, aquesta sèrie ja ha rebassat la teva, com, o sigui, no és una obra teva només, és la dels fans, ja. Necessitem que l'acabis.
Hi ha masses trames,
yeah.
I això, i sobretot el tema de fotre, doncs, de parlar la nana pija del present, però quan està al futur. Ja està fotent massa expectativa de com acabarà això.
Ja. Yeah.
I no ho diu tampoc com acaba, bueno, és això, o sigui, no pot ser.
Sí, bueno, i també sap greu dir-ho, no? Perquè és una dona que està malalta al final i és com, li estàs exigint...
Ja, clar, pobreta, o sigui, si
no li pot... Tècnicament no li pots exigir, clar,
perquè... Que no ho faci ella, que ho facin els seus ajudants i ja està.
Oh, haz-nos un podcast, som...
Exacte, haz-nos un podcast.
Explica les trames i com pretenies acabar-ho i
ja està, ja està.
Com en Candy Candy, que vam fer un llibre per acabar la trama, no?
Clar, un llibre il·lustrat, ja està.
Sí, exacte.
No fa falta gaire més.
Doncs això, el podcast d'avui doncs no aniria gaire més. La veritat és que ja la idea és fer una hora aproximadament, ens hem passat una miqueta, però la idea és no continuar endinsant-nos en les hores de Yasawa per avui, però sí que un altre dia ho reprendrem. Fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies a la Laura, a l'Anna i a l'Aina per participar, i ens veiem a la propera. Recordeu-vos subscriure-us a iVoox i a Spotify, i ens veiem també cada diumenge a Twitch a partir de les 7 del vespre. A reveure a Laura i a reveure a Anna i a Aina.
Adéu, bon any!
Adéu!